on les lleidatanes s'enfronten al Femarguín Canari. El partit a cara, ho creu, serà al municipal de Recasens.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç del dia.
Bon dia, veïnat de Sant Vicenç dels Horts participa a la concentració davant de l'àrea metropolitana convocada per la plataforma unitària No al Tribut, coincidint amb la celebració del ple del Consell Metropolità, que és en marxa. Reclamen una taula de diàleg amb els càrrecs executius de la corporació i aturar el cobrament del tribut. De seguida us ampliem aquesta informació. Avancem altres notícies del dia en titulars. El programa d'acompanyament laboral La Maleta de Recursos ofereix una formació per preparar les entrevistes de feina i els processos de selecció. Serà els dies 7 i 9 de juny al matí. La gent gran de Sant Vicenç dels Horts i d'altres municipis veïns participaran dijous en una sessió de ball a la discoteca Bidisco, a Molins. L'objectiu és crear un espai de trobada amb avis i àvies de la comarca. Nou programa d'activitats express a l'Espai Jove a la Capella. Hi ha tres propostes pel mes de juny. Orientació laboral, assessorament sobre voluntariat a l'estranger i un taller sobre com la ficció influeix en la personalitat. Ara la previsió del temps per les properes hores amb Carme Farní.
S'espera que a mesura que avança el dia la temperatura vagi pujant i on es notarà més aquest ambient càlid és cap a l'interior de la zona, amb temperatures més altes que podran arribar entre els 27-28, puntualment fins i tot 29 graus. En canvi, cap a la zona més costanera del Baix Llobregat, també cap a la zona de Barcelones o bé també cap a la zona del Maresme, aquesta temperatura màxima quedarà més frenada i es queden a bufant el vent més aviat de component marítim, que el que fa és frenar l'ascens de la temperatura, i en aquestes zones la temperatura més alta podrà pujar a valors de 23 i 24 graus. De cara als propers dies farà més calor, continuarem parlant de bon temps. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us parla Sara Cabrera, és dimarts 31 de maig. Ara posem Sant Vicenç al dia. La plataforma unitària No al Tribut Metropolità es manifesta des d'aquest migdia davant de l'edifici de l'àrea metropolitana mentre és en marxa el ple del Consell Metropolità. Veïnat de Sant Vicenç dels Horts participa a la concentració.
No al tribut! No al tribut! No al tribut! No al tribut!
Ben alt i clar, rebuig al tribut metropolità. Aquesta és la principal consigna de la concentració. La plataforma unitària reclama una taula de diàleg amb els càrrecs executius de l'àrea metropolitana i aturar el cobrament del tribut, almenys fins que no s'implanti el calendari de mesures socials acordades i fins que no es retornin els diners cobrats de més al tribut de 2019. Armand Capdevila n'és el portaveu.
Anem nosaltres a reclamar que ja portem 4 anys demanant la supressió del tribut metropolità. Demanem que es constitueixi una taula de diàleg amb l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè la seva presidenta, la senyora Colau, doncs li hem demanat i no ens dona aquesta reunió. Diu que ens hem de reunir doncs amb el personal de l'AMB que porta el tema i concretament que depenen del vicepresident executiu, que és el senyor Antoni Balmont. Al senyor Antoni Balmont li hem fet un escrit perquè s'ha constituït una comissió per estudiar els nous sistemes de finançament de l'àrea metropolitana i que tractaran el tribut, i se'ns ha denegat aquesta reunió. Totes les deficiències que hi ha del tribut, aturem-lo, aquest any no s'aprovi l'ordenança per l'any que ve i trobem solucions. I a partir d'aquí, doncs les solucions, nosaltres també estem disposats a estar conjuntament amb l'àrea metropolitana a forçar que hi hagi un millor finançament per l'àrea metropolitana. És a dir, si el 40% del dèficit que té l'àrea metropolitana és amb el transport públic de viatgers, doncs està clar que ha de ser la Generalitat, ha de ser el govern central, que aporti més recursos per aquest dèficit que hi ha en el transport, però que no utilitzin el que és el tribut, que seria un 15% dels ingressos que té l'àrea metropolitana, en qüestió de controlar la despesa que genera l'àrea metropolitana cada cop amb més competències i cada cop amb més despesa en personal directiu, personal eventual, personal de confiança, que això és un altre tema, però que realment hi ha una despesa molt important.
Des de la Plataforma Ciutadana es remeten els dictàmens publicats pel síndic de Greuges de Catalunya en referència al cobrament del tribut metropolità. El síndic reclama una reforma del tribut i un sistema de finançament que garanteixi una fiscalitat justa.
Ha de tenir en compte que el síndic de Greuges de Catalunya ja ha emès 4 resolucions dient les deficiències que té el tribut metropolità. Entre altres, l'àrea metropolitana necessita un altre sistema de finançament. L'àrea metropolitana té un deute important i reconegut per la seva presidenta, ho genera el transport públic de viatgers. També el síndic diu que és necessari que hi hagi un pla de xoc i un calendari d'inversions en infraestructures pel transport públic de viatgers dels nostres municipis. Concretament, també seria a Sant Vicenç dels Horts. A més, el tribut no es pot basar en valors cadastrals, com s'està basant. Una persona que tingui un pis, que tingui un terreny, doncs ha d'estar pagant 2 cops el tribut, o inclús si té un traster també per un traster, 3 cops el tribut, per uns serveis que ens diuen l'àrea metropolitana que ens donen. Però després l'àrea metropolitana se'n va al Tribunal Suprem defensant que no se'ns cobri el tribut als municipis de la segona corona perquè no rebem els mateixos serveis que els que seria la primera corona.
És previst que membres de la Plataforma Unitària, no el Tribut Metropolità, intervinguin durant el ple del Consell Metropolità. El Servei d'Acompanyament Ocupacional, la maleta de recursos, segueix omplint-se d'eines. La propera formació serà el dia 7 i 9 de juny al matí, al Molí dels Frares. S'abordarà tot allò que cal tenir en compte per preparar un procés de selecció de personal i per impactar i aconseguir mantenir la calma durant les entrevistes de feina. La formació per preparar entrevistes de feina serà el proper dimarts i dimecres, de 9:45 a 2:45. Cal reservar plaça enviant un correu a ocupació@sbbaixac.cat o trucant al 93 680 7100, 93 680 7100. Formació sobre com preparar entrevistes de feina de la maleta de recursos els propers dies 7 i 9 de juny. La gent gran de Sant Vicenç dels Horts i d'altres municipis del voltant participaran dijous en una sessió de ball a la discoteca Bidisco, a Molins de Rei. L'objectiu és crear un espai de trobada estable entre els avis i àvies de municipis del voltant per fer activitats culturals i lúdiques de manera conjunta. La gent gran viurà dijous una tarda de ball i festiva, amb música revival. Mireia Vergés és la regidora de Gent Gran.
La veritat que serà una activitat molt divertida. Podran reviure també una tarda amb la música de la seva època de joventut i amb un altre espai que no siguin sempre els casals de la gent gran, no? Vull dir, serà en una discoteca, en un ambient així una miqueta més festiu, més de guateque. És l'objectiu també, doncs, que puguin conèixer altres persones d'altres casals dels municipis, gent amb qui no es coneixen, amb qui poden compartir experiències i acabar, doncs, tenint amistats que no siguin sempre les mateixes del municipi. Jo penso que això és molt interessant, els pot anar molt bé i jo els animaria que participessin i que segur que s'ho passaran d'allò més bé.
Explica Vergés que la proposta va sorgir de la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Cervelló amb l'objectiu de crear un espai de socialització entre la gent gran de diferents municipis. Hi participarà gent gran de Sant Vicenç dels Horts, Cervelló, Vallirana i Molins de Rei.
Aquesta idea surt de la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Cervelló, que tenia la idea de poder compartir una activitat de música i ball per la gent gran amb els municipis del voltant. I bé, a nosaltres ens va semblar una bona idea i ens vam adherir de seguida. Finalment, sempre acabem fent, doncs, activitats aquí a Sant Vicenç, entre els nostres casals o en un casal en concret, i bé, és una bona manera de, també la nostra gent gran, doncs, pugui compartir activitats i pugui conèixer, doncs, altres persones, altra gent gran d'altres municipis.
La tarda de ball es farà aquest dijous 2 de juny i també el 6 d'octubre. Diu Vergés que arran d'aquesta iniciativa vol promoure altres activitats culturals o lúdiques per fer als diferents municipis de la comarca.
cop acabin aquestes dues activitats farem la valoració, veure com ha funcionat i com ho ha viscut la gent. Jo d'aquí també vull acabar proposant als ajuntaments veïns, els que participem, poder repetir altres activitats amb la gent gran als nostres municipis, no només que acabin sent de Valls, no. Poden ser activitats doncs, de visites culturals, de fer activitats dins els municipis veïns, si conèixer doncs, també els municipis que tenim aquí al costat i que pot oferir cada municipi, no? I estaria bé, m'agradaria, de fet, ho proposaré de partida de poder començar a fer algunes activitats amb els pobles veïns.
La tarda de ball serà dijous de 5 a 8 a la discoteca Bidisco de Molins de Rei. Les inscripcions es poden fer als casals de gent gran de Sant Vicenç dels Horts. Nou programa de tallers express a l'Espai Jove a la Capella pel mes de juny. Orientació laboral, fer voluntariat a l'estranger i un taller per reflexionar com ha influït la ficció en la nostra personalitat són les tres propostes pel proper mes. Estic ready pel mercat laboral es farà el proper dimarts 7 de juny a 4:45. Dijous serà el torn del taller adreçat a tenir tota la informació sobre les opcions per fer voluntariat a altres països del món a 5:45. L'última proposta express del mes de juny serà dimecres 15 amb el taller El personatge que habito, sobre la influència que tenen sobre nosaltres els personatges de ficció. Tots els tallers express són gratuïts i les inscripcions s'han de fer a través del web joves.sb-ac.cat.
Sant Vicenç del dia.
Fins aquí l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb l'entrevista mensual amb Miguel Comino, l'alcalde Respon, a càrrec de la nostra companya Eva García. Fins demà.
Ràdio Sant Vicenç.
L'alcalde Respon.
Hola, us donem la benvinguda a l'entrevista mensual. L'alcalde Respon ens acompanya a l'estudi de Ràdio Sant Vicenç, l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El control tècnic Luis Vela, us parla Eva García. Anem per feina. S'ha aprovat de manera definitiva el projecte de reurbanització del carrer Comerç entre Pas del Llop i Àngel Guimerà i del carrer Doctor Fleming entre els carrers Barcelona i Comerç. Ha estat en exposició pública, no s'ha presentat cap esmena, així que tot just divendres es publicava l'aprovació definitiva. Mentrestant, el sentit del trànsit es va canviar al carrer Comerç fa gairebé 3 setmanes. Els vehicles que circulen per Pas del Llop han de continuar recte fins a la carretera i ja no poden girar a l'esquerra per entrar al carrer Comerç. Hi ha hagut moments, alguns moments de molta cua, aquests dies hem sentit algunes queixes. Alcalde, quin balanç en fa de l'experiència d'aquestes gairebé 3 setmanes amb el canvi de sentit del carrer?
Nosaltres estem transformant tota la zona cèntrica del municipi, tot el barri de Vilavella, el casc antic de Sant Vicenç dels Horts, estem transformant la zona més peatonalitzada, diguem, estem peatonalitzant tota aquesta zona, estem pacificant tota aquesta zona, com han fet pràcticament tots els municipis de la nostra comarca, de la nostra província. No vas a un municipi a Catalunya que no tingui la Vila Vella, diguem, el casc antic d'una manera protegida, d'una manera on només circulen pràcticament els veïns i les veïnes que hi viuen allà, i és el que estem fent. I és evident que quan introdueixes mesures que transformen, que canvien el dia a dia de la ciutadania, un dia a dia que ve de anys i anys, de segles segurament, no?, de circulació, doncs hi ha moments doncs, que sobretot al començament això costa una miqueta, no? I estem amb aquest impàs, no? jo estic relativament satisfet de com estaran. És veritat que els primers dies són els 2-3 primers dies, doncs, tot i que vam fer esforços comunicatius importants, vam enviar cartes fins i tot a tots els veïns afectats. Els veïns i veïnes del carrer Comerç van rebre la notificació prèvia, s'han fet campanyes a xarxes socials per part de l'Ajuntament, per tant hem fet un esforç comunicatiu important I el que estem fent ara doncs és tirar endavant allò que ja preveia el projecte executiu. Dius, ara el projecte executiu està en licitació, estem treballant perquè trobar l'empresa que ha de fer les obres i de més, però quan tot això acabi, el resultat final serà aquest que estem vivint ara, diguem, no? Per tant, el que hem fet és avançar al resultat final, no? I jo crec que està funcionant prou bé. Tot això estarà en moltes millors, en molt millors condicions quan tinguem definitivament la sincronització semafòrica, que això ja depèn de la Diputació de Barcelona, i la Diputació ens diu que a finals de entre setembre, segurament juliol, setembre, tenim l'agost pel mig, que veurem quin paper juga, però que a finals d'estiu hem de tenir la sincronització semafòrica feta a la carretera de Sant Boi, que permetrà que els vehicles puguin circular amb molta més rapidesa per la carretera, molta més fluïdesa. La sortida dels vehicles, l'expulsió dels vehicles del centre del poble cap a la carretera de Sant Boi serà molt més fluida i molt més ràpida, i per tant la circulació per dins del municipi serà molt més amable, no? És amb el que estem treballant, un projecte, insisteixo, transformador, que tard o d'hora s'havia de posar en marxa, que s'ha de ser valent també i valenta, no? Que per tirar-ho endavant, i nosaltres ho som, perquè no pensem en el curt termini, diguem, no? Si estéssim pensant en el curt termini, segurament és una acció que no posaríem en marxa, no? Nosaltres estem pensant en el Sant Vicenç del present, però també en el Sant Vicenç del futur. I el Sant Vicenç del futur és un Sant Vicenç més amable, és un Sant Vicenç on la gent pot sortir a caminar, on la gent té espais per viure, per gaudir de la ciutat a peu, i això, si no es posa en marxa, no s'arriba, diguem, a l'episodi final, no? I per arribar a l'episodi final hem de començar pel primer, i és on estem, no? I per tant, estem tranquils, convençuts que el que estem fent és pel bé de la ciutat, pel bé de la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts, i que, com tots els canvis, com totes les transformacions, doncs al començament doncs costa una miqueta, diguem, d'acabar d'encaixar, però estem convençuts i convençudes que en les properes setmanes, diguem, tot això estarà molt més endreçadet, i quan acabin les obres, diguem, que no només tenim en marxa la licitació de les obres del carrer del Comerç, també ja les del carrer Barcelona, diguem, que van pràcticament en paral·lel, al carrer Barcelona, des de la plaça de Lluís Companys fins a, que és a la porta de l'Ateneu, diguem, del Teatre de l'Ateneu, fins al carrer Àngel Guimerà. Tot aquell tram, no?, es farà sencer. La part que ja està tancada al trànsit serà peatonal, la part que no està tancada al trànsit serà de prioritat invertida, continuaran passant els cotxes, però estarà tot a un sol nivell, perquè les voreres són molt estretes, és una mica perillós, estarà tot a un nivell amb prioritat pels vianants, però amb la circulació del trànsit encara per allà.
Mm-hmm. I està en licitació aquesta part també del carrer Barcelona.
Les dues estan pràcticament en paral·lel.
Mm-hmm. Mentre arriba la sincronització semafòrica, aleshores es preveu alguna mesura alternativa o continua tal i com està?
Van fer alguna actuació semafòrica a l'alçada de l'ambulatori, entre l'ambulatori i el CAP Vilavella, i al parc de Vilavella també, no? La plaça de Vilavella, allà van fer una operació que va ser, allà hi havia un semàfor, un pas de vianants amb semàfor i un al costat sense semàfor, no? I els tècnics ens van dir que aquell pas de vianants sense semàfor feia que quan es posava en verd el semàfor del carrer del Pas del Llop cap a la carretera de Sant Boi, sovint no s'aprofitava al màxim perquè passaven vianants pel pas de vianants no semaforitzat. Llavors la proposta que va fer el Departament de Mobilitat, i jo crec que de manera encertada, va ser la de posar semàfor també en el pas de vianants que no tenia semàfor, sincronitzar els dos passos de vianants perquè es posin en verd i en vermell, diguem, a la vegada, diguem, i de manera que quan es posa en verd la sortida del Pas del Llop cap a la carretera de Sant Boi, doncs es permet, diguem, tenir en vermell els dos passos de vianants, i per tant que pugui sortir tots els vehicles que estan esperant el semàfor, tinguin sortida i sigui més fluida, diguem, no? Ara també és veritat que ha coincidit tot això amb unes obres que s'estan fent relacionades amb les aigües, no? I tot està una miqueta mogut justament també per les obres, per la coincidència amb el tema de les obres, però nosaltres teníem el compromís d'agilitzar-lo al màxim, i el que no hem volgut és esperar que acabin les obres de la canalització de les aigües i de més per posar-lo en marxa. Pensem que tenim capacitat per posar-lo en marxa i està funcionant, diguem. No, és veritat que en moments molt puntuals, en els moments sobretot de les sortides de les escoles, doncs hi ha una miqueta més d'embús, no? Que es produeix amb el trànsit, i jo crec que també és moment de reflexionar i de fer entendre també a la gent que hi ha altres rutes, diguem, pel municipi que també es poden agafar, no? Vull dir que no necessàriament s'ha de passar per allà, hi ha altres alternatives de circulació. I dos, hi ha una alternativa també, que és no agafar el cotxe per tot, diguem, no? Que és veritat que l'hàbit, a vegades, no? La vida, el dia a dia ens porta a necessitar el cotxe per anar ràpid, perquè hem de deixar a un nen o una nena amb una activitat, hem de sortir corrents cap a un altre lloc, i
segons com no serveix per anar ràpid en aquest, quan hi ha aquests embussos.
No, però clar, vull dir, jo entenc que a vegades la vida, diguem, ens porta a un nivell d'estrès i de tensió vital que no ens permet fer coses que segurament hauríem de fer, que, com és, escolta'm, per anar d'una punta a l'altra del poble, per anar de Can Ros, diguem, a Vila Vella, potser hem d'anar caminant, diguem, no? I de Vila Vella a Can Ros, i de la Vinyala a Vila Vella, no? Hi ha trajectes que fem en cotxe i que segurament hem d'optar també per tenir un model més saludable de vida, no? I jo crec que també, doncs, hem d'anar fent passos en aquest sentit, i anem en aquesta línia. En aquesta línia que no és gens diferent de la línia que tenen la immensa majoria de municipis en el país, diguem, no? Vull dir que no és que a Sant Vicenç dels Horts hi hagi ara una mania per fer una estratègia estranya en el centre del municipi. És que el que està fent Sant Vicenç, Sant Molins el va fer fa 15 anys, Sant Boi ho va fer fa 20, diguem, no? I nosaltres anem tard, diguem, a l'hora de posar en marxa mesures que han d'ajudar també a dinamitzar el comerç, per exemple, no? Que és una cosa que ens interessa. El comerç de Vilavella està en una situació molt, molt complicada. És així, no? I això ho hem parlat amb la Unió de Botiguers, amb Sant Vicenç Suma, amb l'Associació de Veïns i de Veïnes de Vilavella, i precisament amb aquests col·lectius estem molt d'acord amb les mesures que estem posant en marxa. I jo crec que anem bé, diguem, no? Perquè tenen molt clar, una de botiguers, Sant Vicenç Suma, tenen molt clar que si no fem res nou passarà el mateix que estava passant, diguem, no? Per posar quatre testos de colors al carrer i pintar uns semicercles al carrer no se soluciona el problema del comerç de Vilavella. El problema del comerç de Vilavella se soluciona prenent mesures valentes que ajudin a canviar les dinàmiques que teníem a Vilavella, no? I això és el que estem fent. Nosaltres estem actuant, no estem dient que volem actuar, sinó que estem actuant, estem transformant la ciutat.
Alcalde, és notícia d'ahir, l'oposició li demana convocar un ple extraordinari per explicar el destí i la gestió de les subvencions a entitats. Mm-hmm. El convocarà, aquest ple?
Bueno, ja veurem, estem en període de reflexió d'aquesta... Jo m'estic llegint encara amb molta atenció, no? Una sol·licitud de ple extraordinari que a mi em sorprèn, diguem, que de cop i volta se'ns havia criticat moltíssim per pactar amb Ciutadans, no? I resulta que ara sí que es pot pactar amb Ciutadans coses, diguem, no? Una cosa que és molt, com a mínim, sobta.
Per presentar aquesta petició.
Sí, per exemple, no? Grups municipals que havien dit, a mi m'havien expressat que ni de manera directa ni de manera indirecta es farien mai una foto amb Ciutadans, doncs ara es fan fotos amb Ciutadans, una mica estrany, no? Però no passa res, no? La vida, al final, la política també porta a aquestes contradiccions, no passa res, diguem, no? Que es presenti una moció dient que volen revisar les bases ja aprovades quan tenim convocatòries ja llançades, aprovades en Junta de Govern, quan aquest divendres, la setmana que ve, aquest proper divendres, més que probable, aprovem ja les subvencions definitives amb el pagament del 60% de la bestreta per les entitats la setmana següent, ara vulguin aturar tot això. A mi em fa l'efecte que el que hi ha més és un interès d'aturar la gestió, aturar les activitats de les entitats perquè les entitats d'alguna manera es posin en contra del govern municipal. Jo crec que l'anterior alcaldessa ja va tenir una actitud molt irresponsable quan va acusar a l'interventor, l'últim ple de l'interventor, quan l'interventor es jubilava després de tota la vida de servei a aquesta institució, un servei impecable aquesta institució, acusar-lo d'haver acceptat factures que no havia d'acceptar. Jo crec que és posar el focus en unes entitats que no fan més que donar el bo i millor de les seves persones, dels seus socis, de les seves sòcies, de gent voluntària, altruista. Aquí ningú s'està portant diners a casa. Se'n revisen totes les factures. Quan hi ha una factura que no està ben justificada, es retorna la factura. Està passant, vull dir, aquest any s'han revocat subvencions perquè no estaven ben justificades, perquè les entitats no han arribat a poder justificar el 100% de la despesa que s'havia previst. Tot això ja es fa, i jo crec que posar el focus en les entitats, en com es gestionen aquestes subvencions,
el focus el posen en la justificació que fa l'Ajuntament de les despeses argumentades per les entitats, o almenys això és el que més o menys
Jo crec que posar el focus en les entitats és fer un flac favor a les entitats del municipi. Per tant, estem en un període de reflexió sobre què hem de fer amb aquesta sol·licitud de ple extraordinari, un ple extraordinari que de convocar-se, diguem, i hi ha termini per convocar-lo fins a, crec que són 4 dies abans del ple ordinari. Jo no crec que sigui tan urgent la presentació de fer un ple extraordinari quan 4 dies després tenim un ple ordinari. No sé per què no pot anar. Si és tan urgent és, podria haver anat al ple anterior, al ple que vam fer fa una setmana i mitja, diguem, no? I si no, pot anar al ple del mes següent, diguem, no? No veig la necessitat de convocar un ple extraordinari que, per una altra banda, tindria una despesa extraordinària. Per una banda, perquè s'ha de convocar una comissió informativa, i això suposa una despesa de 100 euros per persona de l'oposició que vingui a la comissió informativa, i s'ha de convocar un ple amb unes dietes de 150 euros per cada regidor o regidora de l'oposició que vingui al ple. Estem parlant de segurament més de 2.200 euros de despesa extraordinària, que no anirà pas a les entitats, sinó que anirà a les butxaques dels regidors i les regidores, un ple que es podria no convocar i que podria caure tranquil·lament com a un punt més de l'ordre del dia del ple ordinari.
El convoqui o no vostè aquest ple extraordinari que li demana l'oposició, es pot convocar automàticament, segons preveu el ROM, no?
Hi ha diferents possibilitats, entre elles la convocatòria automàtica, entre elles la convocatòria per part de l'alcalde, i entre elles la no convocatòria, justificant algun motiu pel qual no es convoca el ple, diguem. Hi ha aquestes tres possibilitats a sobre la taula i estem reflexionant sobre el tema. Tenim un cert marge.
Doncs veurem com conclou aquesta reflexió. L'Ajuntament ha presentat el Front Fluvial Sud, un pla urbanístic per construir un centenar d'habitatges socials a la zona que queda entre la Vailet, la futura variant i la carretera de Sant Boi. Ara hi ha en marxa un procés participatiu perquè la ciutadania i entitats puguin fer preguntes i propostes sobre aquest pla urbanístic. Es pot consultar al web de l'Ajuntament, a l'espai de participació ciutadana, allà hi ha informació detallada. Des del govern es diu que s'han presentat propostes de construcció, forquilles de la quantitat d'habitatges que es plantegen construir, que no hi ha res tancat. El portaveu del PSC ho insistia la setmana passada aquí a la Quatre Bandes, que no hi ha res tancat, que són propostes. Què hi ha de ferm en el projecte que s'ha presentat fins ara, i quin serà l'abast de la participació ciutadana? Què hi ha decidit i què hi ha per decidir?
No hi ha absolutament res decidit, entre altres coses perquè estem parlant d'una clau nou, d'una pastilla que és una reserva de serveis per carreteres que hi ha just davant de l'ambulatori, diguem, tota aquella zona que hi ha entre, davant de l'ambulatori vell, al costat de la zona de la Bailet, del McDonald's i tota aquella zona que està bastant deteriorada, bastant deixada, i que en el pla metropolità, el pla general metropolità, el plànol de Sant Vicenç diu que és una clau nou. Una clau nou són serveis de carretera. Allà podria haver-hi una bencinera, per exemple. Està pensat per això. Són serveis per les carreteres. Aquella clau té aquesta qualificació urbanística. Nosaltres pensem que...
I això es modificarà.
Això s'ha de modificar, clar. Allà no es pot fer res, de fet. No pot haver-hi res legalitzat que no sigui un servei de carretera.
Ara mateix.
Per poder fer qualsevol altra cosa, ha de passar pel ple amb una modificació del Pla General Metropolità. Per tant, no hi ha res decidit, perquè ha de passar pel ple, i com bé saps tu, i bé sap la ciutadania de Sant Vicenç, el govern municipal té 9 membres. Per tant, no tenim majoria com per poder tirar endavant aquesta modificació urbanística, si no és amb el suport d'algun altre grup municipal, no? Per tant, decidit ja alguna cosa? No, el que ja són propostes. Nosaltres fem la proposta de transformar tota aquella pastilla, que al final estem parlant d'una hectàrea i mitja. És molt, molt poquet espai, és una hectàrea i mitja, que és una part final del poble, diguem, és acabar un tram que està pendent d'acabar, diguem, és del que estem parlant. El Pla General Metropolità preveu, això ja veurem si algun dia ho veuen els nostres ulls o no, preveu la creació d'una ronda de circumval·lació per la ciutat, que sortiria des de Can Sala, allà on està la policia, aproximadament, per darrere del barri del Serral, per darrere de l'escola Joan Juncadella, per darrere del CAP del Serral, per darrere de la Bailet.
La Variant, la famosa Variant.
I la Variant, diguem, acaba tornant a la carretera de Sant Boi a l'alçada de l'escola Sant Vicenç, aproximadament. Una miqueta més, diguem, més dins del poble que no cap a fora. Nosaltres el que estem fent és la proposta que tot el que queda dins de la Variant tingui tractament urbà, diguem, perquè és el que ja passa, diguem, tot el Serral és un barri, és urbà, tenim l'escola, tenim un ambulatori, tenim un espai comercial, doncs el que volem és acabar aquella pastilla, donar-li un caire urbà. I allà, doncs, allà l'Ajuntament no té... Potser té alguna propietat molt petita, els propietaris són privats, diguem, no? I el que estem fent és una proposta que afecta, diguem, a la ciutat, que afecta als propietaris d'aquells terrenys, que és la transformació de tota aquella pastilla en una zona urbana per construir habitatge, la meitat protegida, la meitat dels habitatges que puguin construir allà seran de protecció oficial, amb la modalitat ja la parlaríem, diguem, si tot ha de ser lloguer social, si una part ha de ser de venda, de protecció oficial però de venda, o l'altra meitat no, bueno, tot això és parlable i és negociable, diguem, no? I també preveu la creació d'un espai d'equipaments, que no anem pas sobrats en el municipi d'espais d'equipaments, per tant, és una transformació d'aquella zona que dona oportunitats de futur al municipi i que ens encaixa molt bé amb les polítiques d'habitatge que estem tirant endavant, i que a més és una pastilla que ja identifica el pla local d'habitatge com una pastilla de possible creixement urbanístic i de possible creixement en quant a habitatge protegit. Jo crec que és una oportunitat que té el municipi, que hem de plantejar, que s'ha obert, diguem, aquest espai de participació que vam obrir el primer dia, diguem, amb aquella audiència pública en el Molí dels Frares, que ara hi ha espai també perquè la gent pugui fer aportacions, pugui fer comentaris, pugui dir què volen o què no volen, o fins a on podem arribar o fins a on no, diguem, i sobretot amb un espai de tranquil·litat, diguem, no? Que ningú s'espanti, no estem parlant de projecte de fer, com diuen alguns grups de l'oposició, de tornar a posar en marxa l'ocupació dels horts, del parc agrari, no, que no enredin, que no enredin. Estem parlant una pastilla qualificada de serveis de carretera, clau nou, que és un final de poble, diguem, un final de poble, i que és una oportunitat de futur per la ciutadania, de creixement i d'oportunitats de futur pels joves de Sant Vicenç, que és el nostre objectiu principal. Quan parlem d'emancipació juvenil, algú m'haurà d'explicar com ajudem a emancipar a la gent jove si no tenen possibilitats d'iniciar projectes de vida propis a través de les polítiques d'habitatge, diguem, no? Nosaltres estem molt interessats que la gent de Sant Vicenç pugui desenvolupar el seu projecte de vida a Sant Vicenç dels Horts. I en això treballem. I això val per carrer Lucena, això val pel camí de la Font de Sant Josep, això val per la Clau Nou, aquesta de la que estem parlant, i això val per les feines que estem fent amb el polígon de la Bofarull, la transformació del polígon de la Bofarull, que va avançant i que estic convençut també que farà que en el curt termini, a 4 o 5 anys, siguem capaços de fer això que estem dient, d'arribar a uns 400 pisos protegits a Sant Vicenç dels Horts, tenint en compte, insisteixo, i crec que no és una dada menor, que l'última clau d'un pis protegit a Sant Vicenç dels Horts la va donar l'alcaldessa Amparo Piqueras. Des de llavors, a Sant Vicenç dels Horts, tothom parla molt. Tothom parla molt de polítiques d'habitatge, de l'emancipació juvenil, de l'habitatge protegit, del lloguer social, però aquí no s'ha donat una clau des de l'època de l'alcaldessa Amparo Piqueras. Nosaltres estem treballant per revertir aquesta mancança.
Parla a curt termini, però esmenta 4, 5, 6 anys.
Sí, clar, els pisos no es fan d'un dia per l'altre. Sobretot quan requereixen modificació de planejament.
Per posar en context, perquè la gent tingui present que encara es trigarà a veure cap totxo.
No hi haurà un pis nou l'any que ve, diguem, no? Però si no comencem els tràmits, passaran de nou 8 anys més sense que hi hagi aquesta possibilitat de fer política emancipatòria a Sant Vicenç dels Horts.
Alcalde, el ple de gener va aprovar el redactar un pla director d'equipaments, que estem parlant molt d'equipaments, de la necessitat. I aquest pla director ha d'identificar les necessitats actuals i futures d'equipaments a Sant Vicenç. S'ha posat en marxa, s'està fent aquest pla?
No, encara no.
I a què s'espera?
Tenim un acord amb els comuns pel qual estem creant una mesa de treball que es diu Sant Vicenç 2030, i jo l'encàrrec que he fet a la regidora de participació ciutadana